Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit, una nova edició de matinada. Aquesta nit iniciarem el programa amb una escapada a Toledo. Us recomanarem el llibre El rostro del tiempo de Imma Turbau, que estarà amb nosaltres. Tot seguit, Pilar Mocé, podòloga, ens donarà consells pels nostres peus. Tindrem la secció de Gràcia amb Jordi Flotats i, finalment, la secció de cinema. Comencem el programa a la part tècnica en Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
Canvia els teus hàbits d'alimentació amb Eco Gourmet, productes ecològics i de proximitat, i tornaràs a gaudir del gust de les fruites i verdures. Som Eco Gourmet, a l'Avinguda Icària 150 i carrer Guillem Tell 16 de Barcelona. Alimentació ecològica, productes càrnics ecològics, embotits del Pirineu, làctics naturals i artesans i drogueria ecològica. Productes orgànics sense químics ni transgènics. 100% naturals. Eco Gourmet, Avinguda Icària 150 i Guillem Tell 16, 93 488 66 62. Eco Gourmet. I torna a recordar el gust bo de sempre.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs. Viatgem.
Avui volem començar el programa de matinada amb una escapada, a una ciutat amb un patrimoni cultural d'Espanya. No és una escapada massa llarga, és un cap de setmana per poder trencar una miqueta el ritme, que ja és suficient. Així que ens apropem fins a Toledo. La ciutat de Toledo, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1986, està enclavada i rodejada pel riu Tajo, només a 70 quilòmetres de Madrid. Molts consideren la ciutat com una segona Roma, una ciutat única en història, cultura i també en encant. Podem gaudir de diferents monuments del seu pas de tres cultures, la musulmana, l'hebrea i també la cristiana. Per exemple, l'església del Santo Tomàs, on es troba la coneguda pintura del Greco, a l'entierro del Conde Orgaz, o la sinagoga de Santa Maria la Blanca. O bé també podem gaudir de la mezquita del Cristo de la Luz, aixecada l'any 999. També ens podem perdre entre els seus estrets carrers, places i jardins, que converteixen la visita de Toledo en una experiència incomparable. Des de Los Cigarrales de Toledo, la vall del voltant de la ciutat, podem trobar restaurants i hotels que ens donen la vista de tot el casc antic entre el que despunta la catedral gòtica i el meravellós Alcázar. Tampoc pot faltar un plat típic de la zona. Es tracta de la carcamusa toledana, que pot anar amb allets, arròs o bé conill, ja sigui amb una tapa o amb un entrant, però sempre acompanyada amb un bon vi de D.O. Castella-La Manxa. I ja per acabar, arriba el moment més encantador, és el passeig nocturn per Toledo Màgic, la millor forma de disfrutar la ciutat en una curta estada.
No tingui por de visitar el dentista i tingui cura de la seva boca. És un consell dels doctors Raúl i Nina Ferrando de la clínica Odonto, centre d'implantació i fisioteràpia. Odonto us atendrà al carrer Santaló 105, 113 de Barcelona i a Alp, a la Cerdanya, al carrer Central 35, 93 227 39. Odonto, endodòncia, estètica dental, implants, ortodòncia, cirurgia i cirurgia maxilofacial. De dilluns a divendres al carrer Santaló 105, 113, al costat de Via Augusta. Telèfon 93 200 27 39. I a Alp, a la Cerdanya, carrer Central 35. Us esperem. Tindrem cura del vostre somriure i del vostre cos. Perquè a Odonto, centre d'implantació i fisioteràpia, el dolor no és el tractament. Amb els serveis de fisioteràpia actuem en la prevenció, el manteniment i la recuperació de la funcionalitat del cos. Atenció individualitzada i personalitzada del pacient. Odonto, centre d'implantació i fisioteràpia. Carrer Santaló 105, 113 de Barcelona i al carrer Central 35 d'Alp, a la Cerdanya. 93 200 27 39.
Farmaconfort us donarà la solució als vostres problemes de descans. El matalàs Farmaconfort by Hansen calma el dolor nocturn, afavoreix la relaxació muscular, disminueix els punts de pressió i ajuda a corregir les postures incorrectes amb un descans reparador i saludable. Farmaconfort by Hansen és un matalàs o equip de descans per la seva esquena dissenyat per un correcte posicionament. No dormi en qualsevol matalàs. Descansi amb Farmaconfort especial per l'esquena, ossos i dolor en general. 628 40 91 24. 628 40 91 24. Nosaltres el visitem a casa, amb comoditat i amb assessorament personalitzat. El matalàs Farmaconfort està indicat per aquells que patiu de dolor d'esquena, dolors musculars, reuma, artrosi, osteoporosi o fibromiàlgia. Farmaconfort està recomanat per fisioterapeutes i traumatòlegs que recomanen descansar de manera òptima i equilibrada. Farmaconfort es fabrica en totes les mides. Els matalassos Farmaconfort by Hansen no els trobarà a les botigues. Truqui'ns al 628 40 91 24. 628 40 91 24. Regalis un bon i merescut descans. Regalis Farmaconfort, el millor matalàs per la seva esquena. Truqui 628 40 91 24. Durant aquest mes, obsequem la seva fidelitat amb un val per un massatge antiestrès o un suport cervical.
El millor peix de platja de Gràcia el trobareu a Blasco Peix, al mercat de la Beceria Central, a les parades de la 311 a la 314. Directament de les barques tenim el peix fresc de cada dia. Mengeu peix. És un consell de Blasco Peix, al mercat de la Beceria Central. El peix és l'aliment més saborós i que més alimenta.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
Què llegim?
I nosaltres continuem a De Matinada i us volem recomanar el llibre El rostro del tiempo, de Imma Turbau. Ella és periodista, escriptora, especialista en gestió cultural. Ha publicat relats a Espanya, Mèxic, a França, a Alemanya i també a Portugal. I també va ser l'autora d'El juego de l'ahorcado, traduït a diferents llengües i portat al cinema pel director Manuel Gómez Pereira. Donem ara sí la benvinguda a Imma Turbau. Molt bona nit.
Hola, bona nit.
És un plaer que puguis estar en els nostres micròfons.
El plaer és meu, merci.
La teva primera novel·la es va portar a la gran pantalla. Això, no sé si t'ha suposat una pressió per publicar El rostro del tiempo.
No, la veritat. El que passa és que sóc lenta. No sóc lenta, però vaja, prenc el meu temps entre publicació i publicació. De fet, d'aquesta a l'altra han passat 12 anys i entremig només he publicat alguna cosa de no ficció a Ariel i amb un altre registre molt diferent. I bueno, mira, no tinc pressa i a més escric molt i no publico pràcticament res. Un petit percentatge és el que acaba sortint.
Com és, Mascà? M'acabes de dir que escrius molt, però no publiques. Llavors, a què escrius?
Eh?
A què escrius?
No, ui, mira, aquesta novel·la del rostre del tempo, de fet, és la primera que vaig escriure. Té més de 20 anys. Li he donat moltes voltes, i fins que no he sentit que la tenia ben acabada, doncs no m'he animat a treure-la. I, en canvi, la primera que va sortir, el Joel Ahorcado, va ser la primera que es va publicar, però poder era la quarta o així que escrivia. I entremig n'he escrit bastantes més.
Per què no hem vist la llum?
No, els vaig deixant guardades, perquè primer no tinc pressa, no vull sentir que visc de la literatura, m'agrada molt, és el que més m'agrada. El que més m'agrada és escriure i llegir i cuinar, segurament, probablement cuinar el primer i després llegir i escriure, però sí. No vull sentir que ho he de fer com
una feina.
Com una feina, no vull fer vida de viure d'això o de col·laboracions amb mitjans o així, perquè hi ha gent que sota pressió treballa molt bé i jo sota pressió no rendeixo gaire. Llavors m'estimo més anar al meu ritme i deixar anar una novel·la quan ja trobo que està bé, i no només perquè ja fa un any o dos que no publico i n'he de treure una altra, no?
Molt bé, doncs, un cop dit, això és 20 anys en què està a les teves mans El rostro del tiempo. Per què no ens parles una miqueta dels protagonistes de la novel·la?
Doncs sí, són dos personatges de 40 i escaig anys que ja tenen una edat i que estan cadascun dels dos per diferents motius en un moment de crisi, no? Ell potser perquè troba que té una vida buida i una vida d'aparent èxit i així és molt cosmopolita, però que en realitat no té gaire res segur la seva vida. I ell, en canvi, doncs, per una sèrie d'altres raons que no explicarem, decideix que s'ha de tancar en una casa a la Costa Brava a pintar un quadre, no? També en un moment de trobar-se amb ella mateixa, no? I a partir d'aquí, doncs, aquests personatges es troben per una casualitat, per un accident, i converteixen la història aquesta en una història d'amor i en una història una història de misteri. I és això.
Per què vas escollir com rerefons la Costa Brava?
Jo soc de Girona, però com que fos de Tossa. I és curiós perquè l'anterior també tenia el mateix escenari, més o menys, i en aquesta també he tornat al lloc del crim. No és que sigui habituada, he fet molt poc, però potser al final el lloc on t'has crescut és el que t'acaba marcant més, no? I per mi és Tossa.
Tant El juego del arcado com El resto del tiempo tenen moltes similituds. Ens parles de l'amor. És molt important per a tu?
Sí, home, però per mi és un dels millors vehicles per fer una novel·la, no? Però en realitat són molt diferents, perquè la primera és una iniciació sentimental i és un thriller amb assassinats i tal, és bastant més... Anava a dir bèstia.
No és la paraula.
Però vaja, són uns personatges molt joves, adolescents, molt irreflexius, i és molt més punky en el sentit de, saps, de 2 minuts, 3 acords, entrar i sortir. És una novel·la molt d'aquest estil. I aquesta segona, en canvi, és una cosa molt més reflexiva, amb uns personatges molt més grans, amb una història d'amor que al final és una reflexió al voltant del temps. I sí, però sí que l'amor em sembla... Mira, ja que escrius una història, fot una història d'amor, que també que no està mai de més, i que ajuda que la trama vagi avançant, no?, suposo.
Mm. Sí, suposo que tens raó. Quan llegeix el llibre, El rostro del tiempo, et dones compte que... quan el vas llegint, que vas de cara al que vols explicar. No hi ha res del que es pot dir palla. No t'agrada florejar les novel·les?
Què vols dir florejar?
Doncs hi posar-hi molta palla.
No, gens, al contrari. Al contrari, jo la palla, mira, com que... No. És, ho dic sempre, però això és veritat. I passes moltes hores, no? Llavors, qui vols que tu passes moltes hores escrivint. I el lector ha de passar un altre grapat d'hores amb tu llegint, no? Llavors el que vols és que no fer-li perdre el temps. En lloc de perdre les 5 hores o les hores que s'estigui llegint el llibre, al contrari, no? Si aconsegueix guanyar una vida, una aventura, o una idea, unes reflexions, doncs millor, no? La meva idea és que ho entri en el llibre i s'acabi enduguent més coses que les que perd, no? Que no sigui temps. I sóc poc d'extendre'm amb descripcions que trobi que no porten i tal. I normalment el meu procés de correcció dels llibres és anar tallant fins que intento deixar-los amb el més essencial, no? A vegades pel camí no puc carregar una cosa que, mira, que estava bé, no? Però sí que tendeixo molt a deixar-la molt precisa, a no enrotllar-me gaire, no?
Home, jo t'haig de dir, Imma, que jo em vaig llegir el llibre en dues tardes.
Sí. És que també és l'idea, no? Sí. L'idea és això. No... M'agraden, algun cop els llibres llargs, però la veritat, també la sensació que m'agrada més quedar-me és quedar-me amb ganes de més que no pas quedar farta, no? I trobar el punt mig és molt i molt difícil, amb la qual...
És complicat.
Sí, tendeixo a deixar amb ganes que més que no pas a deixar allò fart.
Hi ha una altra cosa, Imma, que et sorprèn del llibre, i perquè hi ha dos protagonistes, però no se sap gran cosa de la Carla.
Mm-hmm. Efectivament. O sigui, aquesta és una història que n'he fet tantes versions que al final amb la novel·la anterior era una història també explicada en primera persona des del punt de vista d'ella, d'una nana i d'una noia molt jove, i aquesta tenia moltes ganes de ser-la en primera persona des del punt de vista d'un home i explicar i tenir-la amb ella, explicant-te-la amb ella i explicant una història d'amor i explicant-ho molt evidentment des del punt de vista d'ell amb bastantes ambigüetats, no? Amb ella només la coneixes a través del que ell t'explica o dels diàlegs. És una novel·la molt dialogada, on els personatges conversen molt i sí que sabem moltes coses d'ella, no? Però no tantes. Són o a través del diàleg directe o a través del que ell ens explica que li sembla o del que ell explica que ella li ha explicat, no? Ella, a més, és explicada per més coses, no? Hi ha un llibre dins del llibre, etcètera. I m'interessava molt aquest coneixement indirecte, no? Perquè no descarto, tinc un altre text, però, vamos, d'aquests que jo vaig marejant, que és la mateixa història des d'un altre punt en el temps explicada per ella. I potser és bastant diferent.
Ben segur que sí, i suposo que per això en El rostro del tiempo utilitzes la pintura.
Efectivament. Sí, és clar, els personatges són molt... Jo tendeixo molt a deixar-ho tot bastant lligat, no? Dintre l'ambigüetat, I la pintura, en el cas d'ella, era la manera d'expressar-se, i és una manera d'expressar-se des que és molt jove, però que l'ha tingut molt... molt poc present en els últims anys, no? I ha tingut més present la feina que ella té, que ella és metge, que ella és dermatòloga, perquè també volia parlar molt de la pell, no? Per parlar del temps, no? Del lloc on te resideix el temps, que no deixa de ser la pell. La pell, que és l'òrgan més gran que tenim, no? I també transmet i també...
El que està a primera vista.
Es comunica, està a primera vista, i és el lloc on probablement el temps deixi més rastres, no? Però m'interessava molt perquè també és una reflexió però és una reflexió al voltant del fet de viure tant en el present i de que sembla que el passat es descarta molt ràpidament. I em rebel·lo contra això, no? Jo crec que l'experiència i tot el que has viscut és molt important, no? I que portar-ho, ja que ho tens, i ja que no es perd, el temps no es perd. Vull dir, per molt que te diguin, home, mira, pots no fer gran cosa amb ell, no? Però tot el que has fet en el passat, ho portes a dintre, vull dir, ja t'ho has quedat, no? I me semblava que també és necessari començar a reivindicar una mica l'experiència i les vivències i el record i la memòria i no viure tant amb aquesta cosa tan efímera que ens estem acostumant.
Bé, amb tot el que ens estàs dient i el que jo he vist en el llibre és que el llibre manté una aura de misteri tant amb protagonistes, el poble, la casa. Tot és un gran misteri.
Tot és un gran misteri, però és que la vida és un gran misteri. A més, a mi m'agrada molt enganxar els protagonistes en el moment en què els hi passa alguna cosa, no? Saps, és com els contes que ja m'agradaria semblar-me, eh? Vull dir que no és que tingui del Pere Calders, no? De coses extraordinàries passant a persones absolutament normals i corrents. Això és el que m'agrada, no? I això és una mica el que passa a la novel·la, no? Són persones, tothom és extraordinari o no ho és si ho coneixes prou, saps? Vull dir, no crec que hi hagi gent gaire més extraordinària que altra. Però sí que hi ha moments extraordinaris i coses extraordinàries que te passen. I aquest és el moment que a mi m'agrada retratar, no?
No, a més, el llibre t'enganxa des de la primera pàgina fins a l'última. No pots parar.
Merci.
El Juego de l'Ahorcado va ser, Imma, un gran èxit. Tens por a que El rostro del tiempo no assoleixi les mateixes crítiques?
No. No, home, de fet, està anant més ràpid, però tampoc faré una comparativa. Mira, he trigat 12 anys entre un i l'altre. Ho faig perquè m'agrada moltíssim. Per sort o per desgràcia tinc una altra feina i en tinc moltíssima de feina. I la veritat, pateixo més fent la promoció que no pas la gràcia que em fa. No perquè no me'n faci, no? Però vull dir, perquè no... Sóc una persona bastant més privada que el que sembla, no? Amb la qual cosa, l'èxit o les crítiques, o a mi el que m'agrada és que me vingui algú i me digui, ui, t'ha agradat. Saps? És per això. Poc els acompto.
Molt bé, Imma, molt bé. Doncs m'ha agradat, eh? M'ha agradat.
Merci, doncs, uita, m'ha fet molta il·lusió i a veure si... A veure, no sé.
I tant que sí, i tant que sí. I ja per acabar, el teu proper projecte, amb el que m'estàs dient que escrius tantíssim, ja el tens esbrinat o no?
Mira, no sé, tinc aquest text que és una mena de continuació, però que es pot llegir independentment del rostre del tiempo, que és una opció. Però tinc d'altres, i tinc un llibre de no-ficció de pensament, que també en teoria l'he de trobar l'any que ve, però encara no l'he acabat, vull dir que tinc coses per anar fent. Ara sí que em sembla que m'hauria d'acostumar a publicar una mica més sovint, però no sé, n'hi ha diversos, eh? Al final, bueno, el Juego de l'Ahorcado es reedita a l'octubre. Es reedita el redit en Pere Sureda Navona, en aquesta mateixa col·lecció on t'he sortit ara, i em fa molta gràcia.
Sí, no caldrà que ens esperem 12 anys.
No, ara reeditem el Juego de l'Ahorcado i jo crec que probablement seguiré amb el text que ve després del rostre del tiempo.
Molt bé, doncs, Imma Turbau, et donem les gràcies per fer-nos companyia. Nosaltres recordem El rostro del tiempo d'Imma Turbau, de l'editorial Navona. Són 216 pàgines i un preu de venda al públic de 18 euros. Molt bona nit i moltíssimes gràcies.
Bona nit i moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Igualment.
Ciao.
No se quede en casa. ¿Necesita un vehículo eléctrico? Amigo 24 le puede ayudar. Amigo 24, alquiler, venta y reparación de vehículos eléctricos y manuales de última tecnología para personas con movilidad limitada, ancianos, discapacitados y minusválidos. Amigo 24, en Passeig Pujadas 29 de Barcelona y ahora también en Mataró, en calle Pirineus 28. Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad limitada y su bienestar. Con una financiación a su medida en scooters eléctricos, sillas de ruedas, salvaescaleras. En Amigo 24 disponemos de 27 tiendas de movilidad personal por toda España. Amigo24.com 93 280 98 63. Nos encontrará, recuerde, en Barcelona, Passeig Pujadas 29 y ahora también en Mataró, calle Pirineus 28. Sillas de ruedas, muletas, vehículos eléctricos, todo lo que necesite para personas con movilidad limitada en Amigo 24. Des de fa 15 anys, Racó del Taulat acompanya els vostres dinars i sopars amb cuina de mercat, pels amants de la bona gastronomia. Som al carrer Taulat 44, al barri del Poblenou de Barcelona. Al Racó del Taulat disfrutareu de la bona cuina a uns preus assequibles. Fem menús especials per grups,
cuinem per tu. Demana el que vols i t'ho preparem. Som Racó del Teulat, del carrer Teulat 44 de Barcelona. Menú diari, especialitats, tapes i ibèrics. Reserves al 93 225 04 50. I bon profit! No et trobes bé? Estàs neguitós o neguitosa? Et falta confiança o autoestima? Passa't per l'espai botiga Sensitive Bach naturalment i deixa't ajudar per les flors de Bach. Et donaran un cop de mà per sortir endavant en les situacions d'estrès, exàmens, entrevistes de feina i també a l'hora de millorar la por, la timidesa i, sobretot, l'ansietat. Per adults, infants i també mascotes. Sensitive Bach naturalment. Més informació al 678-431-120.
Ràdio Estel.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
I nosaltres seguim amb el programa i seguim amb més consells, ara de la mà de Maria Pilar Mocé, del Centre Podològic Gran Via, centre ubicat a Gran Via de les Corts Catalanes 561, tercer, segona, escala, esquerra. Benvinguda, Pilar.
Moltes gràcies, una vegada més. Ja m'agrada estar aquí amb tots vostès.
I nosaltres, la teva companyia. Avui de què ens parlaràs?
Mira, com que encara que ho sembli o no ho sembli, el temps no acompanya massa tots aquests dies, però bueno, d'aquí dos dies començarà a fer calor. I hem de preparar una miqueta què passarà, no? Perquè al mig temps, la primavera, per dir-ho d'alguna forma, doncs és una època de canvis, però que s'han de tindre molt en compte que els peus també és important i també pateixen, no? Aleshores, hem de començar a pensar... Doncs que ens haurem de treure les mitges, els mitjons gruixuts, però a vegades no sempre va bé passar d'haver portat mitja o mitjó a no portar res, perquè aleshores els peus, la pell no està preparada i es fan bullofes. La zona més habitual de les bullofes, que és una agressió mecànica, o sigui, va fregant el calçat i, lògicament, es fa una bullofa perquè s'irrita i és una lesió que inclús a vegades es pot infectar. No és per no tenir-la en compte, o sigui, s'ha de tindre molta cura perquè pot infectar-se i crear problemes. La zona més habitual acostuma a ser la part posterior del peu, la zona del taló, la part interna del primer dit, a sota del primer dit, el reborde, i la del cinquè. Amb el cinquè es fan uns elomes, diguem callos, o es poden fer ampolles, perquè són llocs de molta pressió amb el calçat, no? Aleshores, jo aconsello que les bullofes no es rebentin, o sigui, no es talli mai la pell, que la persona que li comença a fer una bullofa, si, fins que no ha sortit del tot, no s'ha inflat, l'adequat és rentar-se peus, per suposat, amb aigua tèbia, no gaire calenta, res de remulls, posar una mica de betadine, topiònic, coses d'aquestes que porten iodo i assequen la pell, i posar un apòsit, tirita, gases, el que a la gent li vagi més bé. En cas de que aquesta ampolla s'hagi fet, doncs s'agafa una agulla d'injectable que està estèril, que normalment doncs, a les farmàcies també te la venen, i s'ha de punxar per diferents llocs al voltant, fer com una estrella de punxadetes. D'aquesta forma, apretant amb una gasa, surt el líquid que tenim a dintre i una altra vegada posarem topiònic o betadine, el producte que es tingui a casa, i fer una mica de compressió perquè no es torni a inflar. Però no faci ningú la tonteria de retallar aquesta pell, perquè aquesta pell és un foc d'infecció si es queda al descobert la zona de l'ampolla. Per tant, s'assecarà aquesta pell si es porta tapada i protegida i una vegada seca doncs ja està curada, no? Això passa molt ara en aquesta època. Aleshores, el millor és portar ara doncs, un mitjó més primet, un mitjó que sobretot transpiri, per portar el calçat, començar a posar-se calçat que ja no sigui tan gruixut, que no tingui tants contraforts. Inclús ara ja fan moltes sabates inclús amb una pell que està com foradada, que respira la pell, i bueno, en tots els, tant a la gent jove com a les persones adultes, els fa molt calçat, que respiren, no? Això és molt important. Sobretot que no portin calçat sintètic, de plàstic, perquè ara precisament també començarà a suar més el peu, a l'augmentar la temperatura ambient, i els calçats sintètics el que fan és augmentar més la sudoració. Per tant, les ampolles, les bullofes, es poden fer molt més i, a més, molta més pudor, perquè el que és molt sintètic fa un molt mala olor. I inclús hi ha persones que ja de per si suen molt els peus, doncs si els hi posa aquest tipus de calçat, són aquelles habitacions que quan entres la gent, les mamàs diuen «Huele a tigre!» perquè, verdaderament, sobretot en persones joves, la sudoració és molt forta i fa molt mala olor a les habitacions. Amb el calçat jo sempre aconsello que, ja que es porta molta deportiva, la gent jove sobretot, doncs que, no, que es tinguin dos parells de calçat, no? I el que es porta avui, deixar-ho durant la nit, si pot ser amb un producte antisuor, un spray, uns polvos, a dintre del calçat i deixar-ho 24 hores que s'assequi i l'endemà posar-se un altre calçat. Això evitarà que la sabata estigui mullada, que se la tornin a posar l'endemà, que augmenti la sudoració, que pot haver-hi llavors el problema d'encomanar-se fongs o berrugues als peus perquè aquesta poro de la pell està oberta. Per tant, jo penso que és millor tindre dos calçats no molt cars. No cal, a mi les marques m'és igual, però hi ha calçat que està bé i sense tanta marca també funciona, ¿vale? Però que siguin dos parells i així anar-ho alternant. I, per suposat, si es poden rentar, doncs millor que millor, perquè així, un cop de tant en tant, doncs cada 15 dies es pot rentar a l'esportiva i sempre es treu una mica de pudor i de mal, de la sensació aquesta de que es pot fer allà dintre un cultiu de fongs, no? Jo aconsellaria doncs, tractar la pell. Les persones que ja de per si suen, doncs, encara més ara, posar-se productes, sprays o pólvores que els hi treguin la suor. Per suposat, millor sempre que transpiri. A ser possible, els que suen molt, canviar-ho al migdia i sobretot si ja han fet esport. O sigui, després de fer esport, s'hauria de treure el millor que està mullat, que està suat, i posar un altre de nou. Perquè aquella humitat que queda amb el calçat d'haver fet esport és perjudicial. I a vegades fan l'esport, és un dia, a les 3 de la tarda o a les 12 del migdia, i fins a la nit que no arriben a casa, la gent jove, no s'han canviat els mitjons. Allò fermentarà l'olor i, a més, augmentarà la sudoració. O sigui, s'haurien de canviar el calçat, el mitjó, sempre després de fer esport. Per suposat, les ungles han d'anar molt en compte de tractar-les també, tallar-les no massa, no arrencar-se-les, perquè ara ens hi trobem amb molts nanos jovenets que s'arrenquen les ungles, però així a la brava.
És moda?
És moda, jo no ho sé. Es veu que en lloc de tocar-se una altra cosa es toquen les ungles. I de veritat, que abans es tocaven el nas. De veritat, no? Abans feien borilles els nens. Ara, és així o no?
Ens fa riure.
Oh, clar, és que la gent canvia, no? Si no tenen el mòbil o la tablet i van utilitzant les mans i tal, resulta que es veu que es toquen les ungles dels peus. Bueno, però venen disbarats. O sigui, tenim nanos a les consultes, de veritat, que s'han fet una massacre estirant les ungles.
Ai, Déu senyor.
A part de que els hi fa mal, queda la ungla deformadíssima. I després tornar-la a reestructurar, bueno, no vol saber el que costa. Visites, diverses visites, per tant, també els hi surt car als pares. Per tant, ojo l'educació dels nens, que no es toquin les ungles dels peus. Ja si se les tallen malament, té una mica de perill, perquè no sempre la gent es talla bé les ungles, no?, la veritat. Però que se les arrenquin és un perill. I és molt freqüent, saps? Bueno, doncs, què podem dir? Doncs que les ungles s'han de cuidar, que també fan mal, que també s'infecten, que es fan ungles incarnates inclús de l'excés de sudoració. Per tant, una ungla que comença a fer mal han de venir els podòlegs. A vegades és una punteta que s'està clavant doncs, perquè se l'han tallat malament o per això que se l'han arrencat. I nosaltres evitarem una possible infecció. Llavors, per qualsevol tema que una persona tingui als peus que no ha tingut fins ahir, lògicament, aconsellem les visites al podòleg, perquè d'entrada és el que procurarem solucionar.
Molt bé, doncs aquests són els consells que ens ha fet avui Maria Pilar Mocé de la Gran Via de les Corts Catalanes 561, tercer, segona escala esquerra. Sempre amb hores convingudes.
Sí, per suposat.
A quin telèfon?
No ens agrada fer esperar a ningú. 93 454 89 30.
I també teniu un altre centre a Vallirana.
Sí. A Vallirana està al passatge Bon Retir número 2, és un local, i el telèfon d'allà és 93 683 5821.
Bé, doncs un cop dit tots aquests consells, us esperem, bueno, t'esperem d'aquí a 15 dies.
Molt bé, sí.
Amb més consells pels nostres pets.
Ah, això mateix.
I sobretot les criatures, no us arrenqueu les ungles dels peus.
Ah, no, no, això, que tinguin molta cura.
Moltes gràcies.
Adiós, adiós.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu pel Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Manyer, de la Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. Centre de Podologia Maria Pilar Mocé està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 454 89 30. 93 454 89 30. Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. I també tenim un centre a Vallirana, Podovall, del Passeig Bon Retir 2, local 5. Telèfon 93 683 58 21. Cuidem de la salut dels vostres peus. Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada. Gràcia.
I com cada mes, quan estem al final, vol dir que arriba la nostra secció de Gràcia per conèixer una miqueta més Gràcia, i sempre de la mà d'en Jordi Flotat. Molt bona nit, Jordi, benvingut.
Molt bona nit. Ja a l'acabament del mes d'abril, a punt de començar maig.
Com passa el temps, eh?
Ui,
com passa el temps?
Sembla que érem a finals de març.
Sí. Bé, no demorem més, perquè també sí. El temps passa molt de pressa en ràdio. Sí. Parlem de les activitats que hi hauran properament a Gràcia.
Sí, hem escollit dues activitats per la setmana vinent. Comencem pel dimarts, si et sembla bé.
Oh, i tant que sí.
Sí, el dia 2 de maig, que hi ha una cita important, que és la inauguració de l'embalat que s'està construint en els Jardiners de Gràcia amb motiu del bicentenari de la Festa Major de Gràcia.
200 anys, ja.
200 anys. O sigui, 200 anys guarnint carrers, fent activitats, i aquest any pues, la Festa Major de Gràcia es veu ja potent, maca i especial.
Però quins seran els actes que anirem tenint?
Sí, mira, aquest, l'embalat, serà el primer acte. Que... Durant 4 mesos només, l'embalat estarà instal·lada, com he dit abans, en els jardinets. Però fins al 2018, en diferents llocs, hi hauran més activitats. L'embalat, que serà inaugurada a les 19:45, però una mica més avall, en els jardins del Palau Robert, amb assistència del president de la Generalitat, el senyor Puigdemont. I en el mateix moment queda inaugurada en l'embalat la primera exposició de les 3 exposicions que durant tot l'estiu estaran presents en aquest embalat.
Quina serà aquesta exposició?
Aquesta exposició es diu Embalats, arquitectura singular i símbol de la Festa Major, que estarà fins al dia 11 de juny. I després n'hi haurà 2 més.
Que ja ens ho aniràs explicant.
Sí, us anirem explicant.
Moment que s'apunti tothom que ens està escoltant, fins a l'11 de juny sí. Podem disposar d'aquesta exposició, que ha de ser una meravella.
Sí, sí, perquè jo es van fer unes peticions en el veïnat de Gràcia de propostes que tindrien que haver-hi durant el bicentenari. Han sortit escollides 120 propostes, i una de les propostes que jo vaig respondre era tornar un envelat per la Festa Major. I així ha sigut.
I així està.
Ah, sí, perquè, com diu el títol de l'exposició, l'envelat sempre ha sigut un símbol de la Festa Major de Gràcia, encara que ara no s'instal·li cap.
De la Festa Major de Gràcia i de totes les festes. Qui no esperava anar a ballar en l'envelat?
Exactament.
Més coses, Jordi.
Del bicentenari... Bueno, el bicentenari cada mes anirem parlant, perquè hi haurà molts actes importants i macos i interessants. Però deixem, de moment, el bicentenari i ens anem cap al dissabte 6 de maig.
Que festa grossa, també,
Sí, festa grossa pels comerciants, els botiguers, els clients, els que els agrada comprar en parades. Aquest any és dia únic, el dia 6 de maig, diguéssim, durant tot el dia, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Des de Vallcarca, passant per la vila, passant per l'Riera Sant Miquel, passant fins al sector de Camp d'en Grassot, que és un sector també molt potent, amb això de les fires de comerç, tant ja sigui de primavera com de tardor.
I què es prepara? Quanta gent participarà?
Bueno, es tracta de treure les botigues al carrer. És una manera de que els botiguers mostrin els seus productes en les seves ofertes i, mentrestant, fer espectacles, actuacions, tallers per tothom al llarg del dia. I jo sé que això de les fires, Esther, t'agrada molt, també.
A mi m'encanten les fires. I participo sempre que puc.
Sí. I la de Gràcia, també, oi?
Allà estic.
Sí.
Allà estaré.
Sí, exactament. Jo m'han dit que la comissió de la nova travessera Claret de Valls ja té un espai perquè puguis posar la teva paradeta de nau vell artesania.
Doncs sí, portaré tot tipus de bisuteria, tot tipus de bisuteria feta a mà i altres coses fetes a mà. És tota una sorpresa.
Sí, una sorpresa. I per això has d'anar a veure.
Efectivament.
Primer veure i després poder adquirir aquests productes que són especials i fets a mà.
Doncs sí, estarem a Travessera de Gràcia. Jordi, sí. Tu saps millor que jo.
Sí, a mi m'han dit que més o menys Travessera de Gràcia, molt a prop del carrer Sicília, tindràs el teu lloc.
Doncs allà us esperem a tots,
Sí.
Que també hi haurà flyers als programes Rutes i de Matinada.
Exactament. Com sempre, estaràs molt ben acollida, molt benvinguda, que ja saps que formes part de la nova travessera.
Home, jo sóc com una veïna allà, Allà. Sóc una gran veïna. Us conec moltíssim i, a més, participant amb la colla dels pilons, què més puc esperar?
Exactament. I també aquesta associació participa i col·labora en el programa de matinada, amb entrevistes, amb col·laboracions de la panera de Nadal, amb insercions publicitàries, en fi, és tot un bon col·laboració del programa de matinada i Nova Travessera.
Soc una veïna com adoptada.
Ah, sí.
Doncs, Jordi, si no tens res més a afegir...
Pues de moment, res més. Esperar al final de maig, que segur que tornem a parlar més cosetes del bicentenari de la Festa Major, cosetes engrescadores, per lo menys per mi, i, és qüestió d'esperar, al final de maig.
Bé, i nosaltres, mentrestant, ja ens acomiadem del Jordi, dir-vos que us convidem a tots el dia 6 a que passegeu per tota Gràcia, perquè tot el comerç de Gràcia es troba al carrer.
Exactament. Serà un dia, sempre que el temps acompanyi, perquè l'any passat es va fer una mala passada pel matí, Però em sembla que, aunque el temps està una mica variable, el que és les festivitats les conserva. Perquè hem tingut en Pasqua, en Rams, en Sant Jordi, uns dies totalment primaverals.
Ja agafarem el paraigües. Molt bona nit, Jordi!
Molt bona nit!
Vol descansar totes les nits? Vol que la seva esquena li agraeixi? Vol aixecar-se els matins com nou? La solució, el centre de descans Zen Descans, del carrer Còrsega 450. Nosaltres li garantim un bon descans amb l'assessorament d'un bon matalàs personalitzat. Passi pel centre de descans Zen Descans. Cuidem els seus somnis. Al carrer Còrsega 450 de Barcelona. Confiï en nosaltres. Zen Descans, especialistes en descans.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida. A Pujol, de la Travessera de Gràcia 248 de Barcelona, trobareu tota mena de joies, plateria, bijuteria i rellotges de les millors marques. També tenim un gran assortiment d'objectes de regal. Pujol, Travessera de Gràcia 248. Telèfon 93 457 37 49. 93 457 37 49. Pujol, qualitat i bon preu al cor de Gràcia.
Ràdio Estel.
Cinema.
I ja som a l'última secció d'aquesta nit. Fem primer de tot la pregunta de cinema. Entre totes les respostes sortegem un obsequi nou vell. La pregunta d'aquesta nit és la següent. Atrapado en el tiempo es va estrenar el 25 de juny del 1993, una cinta que tenia com a rerefons el dia de la marmota, un dia que el repeteix constantment. Però la pregunta és la següent. Quins eren els protagonistes de la cinta? Truqueu-nos per les vostres respostes al 902-020-412, a dematinada@radiostel.cat, també per Facebook o Twitter, i guanyareu un obsequi nou vell. I en la setmana passada es preguntaven qui va dirigir la pel·lícula La Lista de Schindler. Doncs la resposta correcta era el director Steven Spielberg, i la persona guanyadora és la senyora Carme de Acher. I ara algunes de les estrenes aquest cap de setmana, i comencem per Plan de Fuga, la nova pel·lícula d'Iñaki Dorrosoro, protagonitzada per Alain Hernández, Luis Tosar, Javier Gutiérrez i Alba Galocha. Aquest trepidant thriller es va rodar només en 8 setmanes en localitzacions de Bilbao i Madrid. En Víctor, un atracador professional, s'introdueix en una perillosa banda. El pla és robar un banc i el seu treball perforar la càmera.
Buenos días, el director y el interventor van a volver a robar. Necesitan un plan y formar un nuevo equipo.
¿Qué es esto?
No es un trabajo, es entrar en mi familia.
Necesitan un conductor que conozca bien la ciudad. Necesitan un objetivo.
Banco de Crédito Suizo. Un día de trabajo, el resto de tu vida para disfrutar.
¡Todos fuera!
Nos vamos.
¡Bomba!
Me cuentes cómo querían entrar, dime cómo iban a salir.
Trajes térmicos de nivel 1.
Necesito tenerte más cerca.
Hago lo que puedo.
Arriba.
Podría haberme ido en la lengua, te habrían matado allí mismo.
Vamos a hablar y llegar a un acuerdo.
¿Qué me ofreces?
Estoy intentando ayudarte.
¿Qué quieres?
¿Tú qué crees?
¿De qué estás hablando?
De dejarlo.
¡Ese es mi banco!
Acaba de saltar una alarma.
Necesito a todos los agentes disponibles.
Hay algo que esté pasando aquí que no sea una puta broma.
I seguim amb una altra estrena, Lady Macbeth, òpera prima de William Oldroyd, director de diferents obres teatrals, òperes i també curtmetratges. A l'Anglaterra rural del 1865, en Catherine viu angoixada pel seu matrimoni, amb un home amargat que no l'estima, és el doble de gran que ella i la seva freda família. Quan coneix a un jove treballador de la finca del seu marit, un idili neix i li dona força per aconseguir allò que desitja. I acabem amb un italiano en Noruega, protagonitzada pel còmic Checco Zalone, en la pel·lícula més taquillera de la història a Itàlia, amb 65 milions d'euros de recaptació. La cinta és una sàtira sobre la figura del funcionari i una visió de com un trasllat obligat a Noruega pot fer tremolar les costums i els hàbits de la gent del sud d'Europa.
A ver si lo entiendo. Tú fuiste a Italia, probaste nuestra cocina y decidiste abrir un restaurante italiano aquí.
En Noruega.
Sí.
Y dime una cosa, ¿cómo preparas los espaguetis?
¿Coges agua? ¿Metes pasta?
Sí.
¿Enciendes fuego? 30 minutos.
Yo en cambio la hervía, mira qué tonto.
¿Después querrás algo más?
Sí, sí, un destornillador y una escalera.
¿Cómo?
Tranquilo, tranquilo, no. En serio.
¡No se escribe Italia en vano! ¡Vikingo! ¡Que eres un vikingo!
¿Qué estás haciendo?
No, 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 Checco, no.
Yo no quería saltarme ninguna cola, pero es que llevo solo una botellita y usted lleva el carrito lleno. Y nosotros en Italia dejamos pasar delante porque no seremos cívicos, señora. Pero somos educados, señora. Somos educados.
Cuidar els vostres ulls és un consell del Centre Luna Optical del carrer Buenos Aires 17 de Barcelona. Especialistes en optometries, baixa visió, teràpia visual, nens, adults i esportistes. Centre Luna Optical té serveis a domicili, visita d'òptic, graduació, pressupostos i lliurament a domicili. Carrer Buenos Aires 17, al costat del carrer d'Urgell. Telèfon 93 363 2804. 93 363 2804. I en fer el vostre encàrrec, un descompte especial en dir que heu escoltat aquest programa. Ara és un bon moment per prendre orxata. I la millor orxata la trobareu a El Tío Che, de la Rambla del Poble Nou 44-46. Un lloc ideal per seure una estona i parlar amb els amics. A El Tío Che gaudireu de la nostra orxata de xufa i fartons, granissats únics, gelats artesans i tots els nostres combinats, entrepans, vermuts tradicionals i, si us ve de gust, delicioses creps i gofres. El Tío Che, l'orxateria artesanal a Barcelona. Rambla del Poble Nou 44-46. Més de 100 anys fent la millor orxata i granissats. Che, quina orxata! Per més informació, ens trobareu al Facebook, Twitter i al web eltioche.es. A Gràcia t'espera una bodega tradicional, amb cuina catalana de gran qualitat i a un preu excel·lent. Bodega Neus. Som al carrer Benet Mercader 24. Assaboriu els nostres plats, tapes i peix de la cofradia de Barcelona. Bodega Neus, des de 1917, un ambient acollidor i familiar. I no oblideu els nostres esmorzars de forquilla. Tanquem les nits de diumenge i dilluns. Recordeu, Bodega Neus, plats, tapes i peix de la cofradia de Barcelona. Carrer Benet Mercader 24, al barri de Gràcia. 93 218 52 44. Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
I fins aquí el programa d'aquesta nit. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Bona nit.
I qui us ha parlat? Esther Nosàs, us esperem la propera setmana. Bona matinada i feliços somnis. Yeah. In the heat.